És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Doncs són aquests moments en vinoteca que es troba doncs, a la plaça Mercat d'Olot, els moments també Celler Pi Bernat, que es troba doncs, al polígon Les Mates també de la ciutat d'Olot. Uns moments en els que omplim la copa, podríem dir, en aquesta hora, i avui també ho fem, encara que sigui dimarts i 13, i que alguns siguin molt supersticiosos. No sé si en Miquel ho és. Miquel, què tal, com estàs?
Molt bon dia. Molt bon dia. No sóc supersticiós.
No ho ets.
No. Vull dir, el dimarts i 13, doncs no...
És un dia més.
És un dia més. L'important és que sigui un dia amb sol i maco i res, és 13 i dimarts, però no passa res.
Però no passa res, molt bé. Així m'agrada, que no siguis supersticiós i que ho vegis tot molt clar. Escolta'm una cosa. Jo deia això d'omplir les copes, perquè sempre parlem d'això mateix, no? dels productes que teniu a la vinoteca o al celler, com són doncs, els vins, les cerveses, els caves, els xampanys, etc. Avui fem un petit apunt, podríem dir, en el programa per parlar una miqueta d'un altre programa que va sortir al 30 Minuts, és a dir, a TV3, aquest diumenge passat, que parlàvem del cava, no?
Correcte. Cosa poc habitual, vi, que es parli en profunditat doncs, d'un producte com el cava i anant-hi a buscar doncs, els problemes que hi ha, no? I el cava tots poder som conscients doncs, que té un problema. Si veus les entrades i sortides, més aviat sortides que hi ha en el món de cava, veus que està passant alguna cosa, no? I evidentment que està passant. I bueno, realment em va fer molta gràcia doncs, de veure aquest programa, que és molt poc habitual, doncs, entrar a les interioritats doncs, d'una DO, no? I què està passant allà dins. I, evidentment, jo, quan el varen anunciar, jo ja estava allò posat, doncs, enxufat per via venosa doncs, a la televisió doncs, per poder-lo veure. Em va agradar molt, però vaig trobar, i per això em voldria parlar, perquè vaig trobar que al final ja passa aquestes coses, no? Una cosa bona que va tenir és que hi va intervenir tothom, hi van intervenir tots els actors de la comèdia, no? Van poder intervenir, però això també va provocar que era tot molt políticament correcte i segons quines coses es notava que no es podien acabar de dir, no? I ho havies de llegir entre línies. I bueno, i aquí com que no n'hem de ser de políticament correctes,
bé, suposo,
doncs, ho podem explicar més clar i...
Suposo que tu et vas donar compte perquè tu et trobes en aquest món, però una persona que no es troba dins d'aquest món o així, el millor se li va passar per desapercebut, no?
Vull dir sí,
que no...
Bueno, però al final quan anaves mirant les dades i t'anaven explicant, veies que hi havia coses que no lligaven. Yeah. Hi havia coses que es deien que no tenien sentit, no? Que no acabaven de dir, bueno, molt bé, tu m'estàs dient això, però abans s'ha dit això altre, i com lliga una cosa amb l'altra? Bueno, doncs,
com per exemple què?
Com per exemple què, no? Per exemple, d'entrada es va parlar, i això està molt bé, es va parlar del pecat original de la D.O. Cava, no? El pecat original de la D.O. Cava és que quan es va fer, doncs, havia de sortir malament per força. El nom està molt ben buscat, el nom està molt i molt ben buscat, des del punt de vista de naming, de màrqueting, realment és molt bo, funciona molt bé, però el gran problema que té, el problema d'allò, el pecat original, és que és una, com es va dir, és una D.O. espanyola. És una D.O. espanyola i no té cap sentit, és a dir, no hi ha cap D.O. a nivell mundial que funcioni que tingui doncs aquesta extensió geogràfica que no sigui de territori. No té cap sentit que un producte ens vulgui definir al mateix temps un espumós que s'estigui fent al Penedès, a un que s'estigui fent a la zona de València de Requena i un que s'estigui fent a La Rioja i un altre que es faci a Extremadura.
Doncs mira, jo ara m'estic assabentant d'això que estàs dient tu, perquè jo pensava que la denominació d'origen era ben bé només de Catalunya i prou.
No. A Catalunya es fa el 90% del cava. El 90% es fa a Catalunya. Però es fa en aquestes quatre zones, bàsicament, en aquestes quatre zones i amb alguna altra, però bàsicament són aquestes quatre, doncs, en tot el territori espanyol. Esclar, això fa que a nivell d'idiosincràsia, de territori, de marcar realment el que és aquell producte, doncs li falta personalitat. És a dir, això no, per exemple, el gran exemple que és la Xampany, sí. La Xampany francesa, marca una zona molt concreta de França que es diu, precisament, agafa el nom de la zona aquesta, que és la zona de la Xampany. I un Xampany on es pot fer? Només es pot fer aquesta zona, que és una zona totalment delimitada i marcada, no? I que, a més, això no és un problema, al revés, és un gran avantatge, perquè et marca el territori i, al final, s'acaben cada any, que també es va dir en el programa, cada any apareixen sobre més de 35.000 etiquetes diferents de Xampany a la Xampanya. Vull dir que,
és a dir,
marcar un territori reduït no és problema, doncs, per poder fer un producte, no? I al final és el gran cavall de batalla perquè pugui triomfar. Això, els francesos, com ho han solucionat? La gent de la Xampanya, com ho han fet? Primer, marcant, doncs, primer, una DO que marca territori, que només es pot fer durant aquesta zona. Què vol dir? Que a fora d'aquesta zona no es poden fer vins espumosos? Evidentment que sí, però no els hi pots posar aquest nom.
Però no serà Xampanya.
No serà Xampanya. Llavors, això ja va venir... Això té molts anys de recorregut. 50 anys enrere es deia Xampany a qualsevol vi espumós, no? En aquell moment, doncs, la gent de la zona Cava, del Penedès, doncs varen haver de deixar de fer servir la paraula Xampany i ens varen empescar, doncs, la paraula Cava, no? Però, com he explicat, doncs, ho varen fer malament, perquè hi varen entrar aquí molts de territoris que no tenien res a veure entre uns i els altres. I què té a veure un vi espumós fet al Penedès amb un vi espumós fet a Extremadura?
Clar, jo si demano...
Per molt bé que el facin,
no, clar.
Tenen res a veure.
Jo, si me'n vaig a un restaurant o a algun lloc que demano un cava i poden portar-me un d'Extremadura, com dius tu molt bé, perquè serà cava, també.
També serà cava.
Però
no
tindrà res a veure amb el cava català.
Absolutament res a veure, no? Llavors, els francesos aquest problema l'han tingut igual, però que això no es va explicar, però com l'han solucionat ells? Molt, molt fàcil. Tots hem tingut a les mans alguna ampolla que posa cremant o gran cremant. Suposo que tothom li sona el gran cremant.
Sí,
doncs el gran cremant no és res més que un espumós fet a França, però que no és de la zona de la Xampany. És a dir, i al final, fent les coses ben fetes, han aconseguit que un producte que també té la seva etiqueta, també té la seva DO, no?, que no pot fer servir el de Xampany, però acaba tinguent una qualitat. Hi ha grans cremants de gran qualitat. Hi ha grans cremants, doncs, prestigiosos. Això és el que no hem sabut fer aquí. I llavors ve l'altre, el problema de veritat, que és el problema del preu, no? És a dir, com pot ser que vulguem vendre en el mercat un producte que te'l pots trobar en els lineals a 2 euros? És a dir, tu pots trobar un xampany a 2 euros? Impossible. Un xampany a 10 euros? Impossible. No existeix, és un producte inexistent. No? I llavors, en el programa, tothom que va veure aquest programa 30 minuts, sense explicar-ho, es va explicar el per què. El que passa que es va dir així, políticament molt correcte, passant-hi de puntetes, anar explicant quatre dades, però al final no van acabar de lligar les dades per dir on estava el pecat original, on estava el causant de tots els mals. I el per què no s'arregla. Perquè arreglar-ho és relativament senzill.
Clar,
amb,
perquè jo volia dir...
Amb voluntat.
Això es pot arreglar, no? Vull dir que es pot posar la denominació d'origen cava a Catalunya i després els altres, com tu deies molt bé, posar el gran cremant que varen fer el xampany, no?
Per exemple.
Una altra distinció.
No? I marcar unes normes, no? Perquè, per exemple, parlava el president de la DO Cava i deia que les normes són molt estrictes i que avui dia, doncs, qualsevol productor pot estar-hi i es poden elaborar caves de gran categoria. Sí, sí. fins aquí això és veritat. El que no va dir i el que no va explicar és que dintre aquestes normes també permet, doncs, fer cava per 2 euros. Cosa que la xampanya és impossible. I per què és impossible? Perquè hi ha una cosa bàsica que és a la cadena de la producció d'una ampolla, és igual que sigui de vi espumós o de qualsevol altre producte, s'hi ha de poder guanyar la vida a tothom. I s'hi ha de poder guanyar la vida a tothom fent-ho ben fet i fent qualitat. I què passa? Quina és la diferència bàsica que tenim aquí a Catalunya, perquè centrem en Catalunya, aquí a Catalunya, a la zona del Penedès, amb la zona de la Xampanya? Resulta que aquí a Catalunya ens hem anat a la quantitat, no a la qualitat. En el programa sortia en Sergi Martí Fabra, que és un pagès, doncs, del Penedès, que va sortir... Va quedar molt bé, perquè va sortir amb un tractor d'aquests amb aire condicionat, un tractor que no voldria saber el que arriba a valguer allò, no? Però realment l'anècdota jo la vaig trobar realment inversemblant, perquè la veu o no es parlava, doncs, que aquell senyor, en Sergi Martí Fabra, doncs era pagès i i treballava totalment sol. I diu, amb unes soles mans, gràcies a la maquinària, doncs aconsegueix, doncs, conrear tots els seus camps i fer la verema del raïm, no? I això venia en positiu, no? Vale, molt bé, fins aquí bé. I llavors què explicava? En Sergi Martí explicava que ell agafa aquests quilos i quilos, milers de quilos de raïm, els porta a la cooperativa, allà a la cooperativa fan el vi base, i aquí aquest vi base llavors es ven als grans productors, als grans elaboradors de cava, que fan milions d'ampolles, no?
No.
Però què passa a França? Passa que a França, quan es cull el raïm no veuràs cap màquina. A França s'acull tot el raïm, es cull a mà. Tots, moltes vegades, qui ha anat alguna vegada, doncs, amb un celler a fer una visita, li hauran explicat, aquí el raïm el collim en caixes de 15 quilos a mà. I dius, bueno, i per què me diuen això, que les caixes són de 15 quilos? O té una gran raó de ser que les caixes siguin de 15 quilos? És perquè el raïm no s'aixafi. És a dir, l'important és que tu agafis el raïm a la verema i el fiques en caixes, que només pesa 15 quilos. Què passa? Que el raïm que està sota no té raïm a sobre que l'estigui aixafant.
Clar,
no? Què passa? Quan el raïm es pot començar a aixafar i tu estàs veremant i fa una mica de calor, pot començar aquell moment la fermentació. Malament, si tu vols fer un producte de qualitat, no pots començar una fermentació del vi de mala manera, a dins d'una caixa, a dins d'un camió, i que no estigui controlat, no? Vull dir que el que aconseguiràs és treure un subproducte i un mal producte, no? Clar, llavors tu admires el que és la imatge d'una caixa de 15 quilos amb aquest senyor que treballa tot sol amb un tractor ultramodern i que va ficant tot amb un gran remolc que porta darrere amb milers de quilos. Automàticament tu ja et pots començar a pensar que el raïm de sota
estarà aixafat,
sí, no? Sí. És a dir, no són les maneres de fer-ho, no? Llavors, a França ja s'ha arribat a un acord entre elaboradors i productors de raïm i pagesos en marcar un preu mínim del raïm, no? Això fins i tot es va explicar, doncs, que es fa de viva paraula, és un pacte entre cavallers. Per què? Perquè per evitar, doncs, les lleis, doncs, de monopoli, i que no, els preus no estiguin allò marcats, no?
Yeah.
Però és una norma que la segueix tothom. Per què? Perquè al final és la norma de l'èxit. Tots saben, des del que elabora el vi fins al que produeix el raïm, tots saben que si volen tenir èxit i allò tenir futur, ho han de portar fins a l'últim extrem. I allà, doncs, es pacta, últimament, els últims anys, es pacta amb preus per sobre dels 8 euros quilo de raïm. 8 euros quilo de raïm. Quan al Penedès s'estan pagant a menys d'1 euro el quilo de raïm. És a dir, més de 8 vegades, perquè és un preu mínim, més de 8 vegades de diferència, no? I això tant hi està d'acord. El que elabora el producte, el que elabora les ampolles, el que elabora el xampany, no? Com el que produeix el raïm. I per què hi estan d'acord tots dos? El que elabora el raïm ja és fàcil d'entendre, perquè li permet guanyar-se la vida i permet que produir un producte, doncs, sense patir de que te'l pagarà mitjanament bé, no? Però el que fa les ampolles també li interessa molt una cosa, que és que aquell que està fent el raïm li pagarà 8 euros, però amb unes condicions. No tot és a canvi de res. No, no. Li farà, voldrà una qualitat, un nivell d'acidesa mínima i, sobretot, un nivell de maduració uniforme en tot el raïm, no? I això és el que es va veure a les imatges i no es va acabar d'explicar. Fins i tot es va veure un moment en què es trevia un brot de raïms, no? I s'explica, veus, aquest brot de raïms està a punt per collir i hi ha una part que és verda i una part que és madura, no? I llavors canviava les imatges i es veia com estaven collint en aquell moment. Moments abans havien vist el camió,
sí,
com collia, com feia la brema, i ho agafava tot. No triava, evidentment, un camió, no tria res, ho agafava tot. I llavors es va veure la manera que es fa quan es cull a mà. I sense explicar-ho, van veure una persona que agafava un brot de raïms, l'agafava, en trencava un tros i el tirava a terra. I d'aquell brot, que era molt gros, en va quedar una pallaringa petita. Per què? Què va fer aquella persona? Aquell veremador que va fer, la part que era més verda, la va trencar i la va deixar a terra, perquè es podrís allà al terreny, al final és adob, no? I va molta menys quantitat, doncs, de raïm va ser el que va anar a ficar en el cistellet aquest de 15 quilos. Això és a dir, el que es fa a la xampanya és això, és a dir, es selecciona el raïm. Si tu tot està madurat per igual, aconseguiràs un producte de gran qualitat i al final trauràs un gran producte. Sí que pagaràs 8 euros o més el quilo de raïm, però és un quilo de raïm seleccionat, madur, que traurà un producte de màxima qualitat, no? Llavors, quan es parla del món del cava, com vols treure producte de qualitat si... És a dir, ja no parlem dels 2 euros. Hi ha gent que es conformaria, doncs, amb que els lineals, doncs, poguessin veure caves de 5 euros. Un cava de 5 euros té el mateix problema al final, té exactament el mateix problema, perquè només estem parlant del raïm. El raïm és la primera fase. Si per fer raïm de qualitat necessites... Un francès necessita 8 euros, resulta que els catalans mengem menys, ens vestim de manera més senzilla i no anem de vacances i amb menys de 8 euros podem treballar. Deu ser això o poder és que realment quan ens estem conformant amb 5 euros també estem fent les coses malament i segurament és això el que està passant, no?
No es pot fer
un producte de qualitat pagant 5 euros el quilo de raïm, perquè no són els 5 euros del quilo de raïm, no són els 5 euros del quilo de raïm, és que hi hem de ficar una ampolla, és que hi hem de posar una etiqueta, hi hem de posar un suro i hem de posar-hi una feina de fer-ho. I llavors, el que era realment inversemblant és el fet de quan en Sergi Martí Fabra, que parlava abans, doncs, que explicava de per què feia les coses d'aquesta manera, ell explicava de que collia, la feia la verema, portava el vi a la cooperativa, i diu, és clar, llavors la cooperativa fa el vi perquè jo no em puc permetre l'estructura de fer-me elaborador de vi. Jo, perquè fer l'elaboració del vi porta una despesa tan important que no la puc fer. És a dir, ens hem començat a mirar les coses malament. És a dir, hi ha molts petits productors que elaboren vi sense haver-se gastat ni una quarta part del que val el tractor aquell amb aire condicionat que pot collir a milers de quilos en una hora. No, 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 no. És que estem fent les coses al revés. Senyor meu, estem fent les coses al revés. Quantitat, no. Qualitat. Fem les coses bones, fem les coses ben fetes, elaborem cava de qualitat, elaborem cava amb raïm madurat tot en el mateix moment, madur, i de, amb un nivell d'acidesa i de pH doncs, correctes per treure un producte de gran qualitat. No ho fiquem tot allà a la tolva i elaborem milers i milers i milers de litres de productes molt i molt senzillets que no porten ens porten exactament al lloc, no? Qui és el gran culpable de que, és a dir, tot això no estic descobrint absolutament res, no? Tot això
però això es podria canviar, no?
Això es podria canviar. No? Per què no es canvia?
Ah, per què no es canvia? No es canvia. Aquesta és la pregunta.
No es canvia bàsicament tenen noms i cognoms, i aquests noms i cognoms políticament es varen dir en el programa, i ara els...
Són caves immenses.
Són caves immenses, un es diu Freixenet, l'altre es diu Jaume Serra, i l'altre es diu Codorniu. Tots tres tenen un problema, que és els seus propietaris, no? Qui és el propietari de Freixenet? Henkel, una multinacional. Què li importa a Henkel el territori? Què li importa fer les coses ben fetes? Res. Henkel què vol?
Vendre.
Vendre. Clar. I vendre. I les ampolles a quant? A milions. Què és el que estan fent? I es venen milions d'ampolles a 2 euros, a 3 euros, és igual, no té importància. No? Llavors ells t'ho emmascaren amb el fet de dir no, és que Freixenet, a part de vendre milions d'ampolles a aquests preus, és que venem a milers d'ampolles de cava de gran qualitat de 25 i 30 i 40 euros. Vale, sí. És a dir, tontos no són. És a dir, que els senyors de Henkel vulguin guanyar diners no vol dir que siguin uns ineptes, no, és a dir, són capaços ells de fer productes de gran qualitat, i Freixenet és capaç de fer productes de gran qualitat, és capaç de fer doncs caves doncs, i que els venen a 30, 40, 50 euros i que no són cars perquè és el que valen, que, és a dir, ells a part de tenir raïm baramat doncs, amb màquina i de qualsevol manera també tenen terrenos en què es barema, ja ho saben com s'han de fer les coses ben fetes, que baremen a mà, fan les coses ben fetes, tenen producte de qualitat i fan caves de gran qualitat. Doncs això Freixenet és capaç de fer-ho, que passa que el que no vol deixar és deixar de vendre els milions d'ampolles a preu econòmic, no? Mateixa cosa que li passa a Jaume Serra, que seria doncs de la gran alimentària espanyola, que és García Carrión, no? O el Codorniu, que imagina't què li ha d'importar al propietari de Codorniu tota aquesta filosofada, quan el seu propietari és un gran fons d'inversió nord-americà, que és Carlyle, no? Doncs...
Bé, però jo crec que ara, en aquests moments, arribats a aquest punt, els qui... Bé, tenim la culpa, entre cometes, també som els consumidors.
Evidentment.
Perquè, per exemple, en comptes de comprar un Codorniu o un Freixenet o un Jaume Serra, pots comprar un cava que sigui de quilòmetre zero o bé, o del territori, i que estigui més ben fet, amb més bona qualitat i, com tu deies, baramat amb les mans, fet com sempre, no?
Correcte, no? I que al final tu saps que a darrere aquell cava la gent doncs s'està guanyant la vida, que això també és molt important, no? A vegades ens fiquem les mans al cap, com diem, oh, que pobres pagesos que estan mal pagats, això és com una situació de semiesclavatge, d'això, quan nosaltres estem consumint, com a consumidors, moltes vegades estem perpetuant aquestes situacions, no? Quan nosaltres comprem una ampolla de, ja no dic de cava, de vi, o un producte d'aquesta mena, una ampolla, en què el producte base l'ha fet un pagès, i nosaltres sabem doncs, de que per fer una ampolla aproximadament necessites un quilo, depèn del tipus de raïm, quilo i mig de producte, i tu estàs comprant una ampolla per sota dels 5 euros, és a dir, quina part li queda al pagès per poder-se guanyar la vida? És a dir, te'n dones compte que si no has de fer gaires números, no, el pagès no es pot guanyar la vida, és impossible, no? Llavors, al final també, doncs, som part de la cadena i som part dels culpables de que això es vagi perpetuant, no? La gran solució quina seria? Doncs de que es prohibís, sota el nom de cava, es prohibís el fet de fer ampolles per, és a dir, un preu mínim de l'ampolla, que això marcaria un preu mínim del raïm. És a dir, el raïm s'ha de pagar bé. Si el raïm és a dir, s'ha de començar les coses ben fetes per l'origen. Si el raïm es comença a pagar el preu que toca, que el pagès es pugui guanyar la vida, i a partir d'aquí que comenci la cadena i es vagi posant valor a tots els estadis. A partir d'aquí ens sortiran uns preus, i ens sortiran uns preus en què ens començarem a costar molt, doncs, el xampany francès. Jo sempre he dit que el xampany no és un producte car. Sí, sí que és veritat que hi han xampanys que valen 1.000 euros l'ampolla. No estem parlant d'això. Això és la... bueno, és, la, és un tema puntual de 1, 2, 3, 4, 10 elaboradors. Però la gran majoria de xampanys, no, estan a uns preus, doncs, de... a partir dels 25 euros. Tu pots trobar grans xampanys a 25, a 30, a 45, a 50 euros. Això és la gran majoria, no? I parteixen d'això, parteixen d'un raïm a 8 euros. O sigui, al final diuen, oh, és que el xampany és molt car. Mentida. No, és que estem partint d'unes altres premisses. Estem partint de... Tu pensa que per fer una ampolla de xampany pots arribar a necessitar un quilo i mig de raïm. O és que només el producte base, abans de xafal, els raïms, ja t'aniràs als 12, 14, 15 euros només, clar. Només de la fruita. Només de la fruita. I a partir d'aquí, xafa'l, elabora'l, i bueno, ja tots
i
d'això.
Totes les coses que sabem.
I fem totes les coses que s'han de fer. No?
No ens queda més temps, Miquel. Bé, no sé com es podria canviar tot això, si és que es pot canviar. Jo crec que no, perquè si els que hi ha a dalt de tot d'aquestes denominacions d'origen, per dir-ho així, són els que hi han, això serà molt difícil de canviar.
És treure el poder al trio de multinacionals que dominen el sector. És a dir, el dia que Freixenet, Jaume Serra i Codorniu deixin de manar a dins de Cava, o que es conformin a dir, bueno, doncs, mantenim el... com acaba el producte ben fet, però nosaltres ens fem una segona marca de subproducte de vi... abans, quan érem joves, en dèiem de xampanyillo.
De xampanyillo,
no?
Sí.
El xampanyillo. Doncs fem un xampanyillo, mira, se li podria dir així. Fem el xampanyillo i ja està. I botes, però botes la gent ja consumeix el que sap que està consumint. Ara, quan dic això de xampanyillo, entendrem ràpidament el que és, perquè al final no és res més que això. Tots, al gran moment del xampanyillo, tots recordem, doncs, que sempre hi havia el Dubois, per exemple,
sí,
no?
Sí.
I hi havia una nota comuna que provocava aquest tipus de vi, aquest espumós, que era que tot ben fresc, perquè era la manera de poder
veure.
Perquè si no era ben fresc, però molt fresc, no es podia veure, però ben fresc, passava molt bé, però hi havia una nota bàsica i que sempre s'acabava produint. Un mal de cap. O l'endemà, al cap d'unes poques hores, que no es podia aguantar. Diu, no, és que... Perquè nosaltres no parlàvem de xampany, aquell membre parlàvem de xampany. És que el xampany em fa una veta de mal de cap a mi, em puja el cap de mala manera. Doncs sí, és el que passa amb el xampanyillo, no? És el que passa amb aquests subproductes. És a dir, quan les coses no es fan ben fetes, fa aquella veta de mal de cap. El producte, tu gasta't 30 euros amb un bon cava o amb un bon xampany i t'asseguro jo que ni veta de mal de cap ni absolutament res.
Molt bé, doncs, dit això, nosaltres ho deixem aquí perquè ja, com deia, no tenim més temps. Hem repassat una miqueta el programa que es va poder veure a TV3 l'altre dia, el 30 minuts, dedicat al xampany. Hem parlat de les denominacions d'origen i el que sí que m'he quedat una miqueta així sorprès és que aquesta denominació d'origen cava es troba arreu de l'estat espanyol, que no és només a Catalunya. Jo pensava que era només aquí, al territori de casa. Però bé, ja ho sabrem per un altre dia. Miquel... Tornem el pròxim dimarts.
Ens veiem dimarts vinent.
I no prenguis Dubois o Dubois, no sé si es deia Dubois o Dubois, ni Rondel, ni coses d'aquestes.
Ni coses d'aquestes, exacte.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Coneixes Espivernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Espivernat, tu tries.